Capítol 4 de Pilar Prim, de Narcís Oller. Aquest enregistrament Legamus pot ser distribuït i adaptat lliurement per a qualsevol finalitat. Capítol 4. 4 dies després, un diumenge, a 9 hores del matí, trucaren al reixat del xalet. Era un vailet que portava un gran pom de flors, sense saber declarar de part d'aquí. «Espera't, doncs», va dir la Rosalia, «que no te'l puc prendre sense permís de les senyores». I deixant mig reixat obert, va córrer cap a la casa. El vailet, llavors tot espantat de l'interrogatori que l'amenaçava, deixà el ram a terra i fugí com un llampec. La sortida de la Pilar i sa filla a l'escalinata fou, doncs, inútil. No hi va haver altre remei que prendre el pom i seguir els comentaris que la noia havia ja començat.
«Ves sense cap escrit ni targeta? I encarregat a un xicotet del carrer amb la consigna de guardar secret?»
«Creu-me, mamà, és del beneit d'en Rosendo. Vaja un tipo». L'Elvira estava furiosa. La Rosalia prengué el ram i el diposità damunt la taula del menjador, davant d'aquelles senyores. Era de clavells, roses i floriols, brandant entre fulles de falguera i branques d'arbrissons delicats. Tot combinat perfectament i només lligat amb una esplèndida llaçada de moaré blanc. L'ennuig de l'Elvira començà a esvair-se davant del bon gust que havia inspirat la combinació del ram.
«De segur que no era del beneit d'en Rosendo. Potser venia de més lluny. Fixa-t'hi, mamà. Hi ha falguera. Jo a Cerdanya no n'he vist enlloc. Potser et precipites, noia. Qui sap si n'hi ha per algun indret dels que no hem vist encara?»
Respongué la Pilar discretament, amb tot i compartir un xic les sospites de sa filla.
«Oh, i aquest llaç de moaré tan hermós, de tan bon gust? Que això no és d'en Roig. Ni ell ni la seva mare no són capaços de buscar una harmonia tan delicada de tons tendres com els que hi ha aquí. Ells haurien pres roses dobles, ben esclatades i enceses, clavells roig, i dàlies, i paònies, i cascalls, i flors ben pomposes, com Doña Idem, dona. I ho haurien atapeït ben bé en forma de toia retallada, tornejadeta com una baldufa, fent sortir encara de la punxa un altre pom com una escudella, i d'aquesta un pomellet, que Doña Pomposa diria amb aquella veu llogada que
és bufoníssima.
Després, a sota, travessat pel gruixut feix de branques agarrotades, no hi faltaria el concebut paper brodat de plàtera de dulcers.
Però qui te'l pot haver enviat, doncs?» preguntà la mare, celebrant la caricatura feta per la filla i desitjosa que aquesta confirmés la sospita que ella es callava. «Jo no sé quins coneguts tenim aquí, i si n'hi ha, jo no els he pas vist per enlloc».
«I no podria ser en de Berga, agraït d'haver-lo dut en cotxe fins a Ribes?»
exposà la noia, amb goig evident de la Pilar. Hi havia, en favor d'aquesta presumpció, el bon gust que mare i filla suposaven aquell galant, i, en contra, la gemada tendror que fulles i flors conservaven. Amb dues raons van a ser llarga estona discutides, i en l'optimisme del desig, tant la Pilar com l'Elvira no sabien acceptar del tot la que els era contrària. A un home com en de Berga no li podien faltar recursos per a fer arribar les flors ben fresques, ni que vinguessin de més lluny de Ribes. Però, i qui les havia donades al vailet? I per què venien sense una carta i amb tant de misteri? No volia dir això que ell es trobava a Puigcerdà, que les havia dutes ell mateix? Precisament si haguessin estat del beneit d'en Roig. El que menys hauria faltat era la carta, la carteta perfumada i ximple.
«Senyorita, a la benéfica luz de sus hermosos ojos, apenas llegaba usted a Cerdaña, nacieron flores como por encanto. Hijas de los hechizos de ustedes, las he cogido con amor, y a usted las envío para que reciban las caricias de su mirada y no mueran ellas de nostalgia, pobrecillas».
Recità l'Elvira, posant altra vegada en caricatura son pretendent, i celebrant l'acudit i dant ja per sentat que el ram venia d'en de Berga, a qui probablement veurien, en eixint de missa, començaren a cercar per la casa un gerro digne de contenir aquell present. Per fi, més o menys resignades, el posaren en un pitxer de vidre acaramelat, que era el menys lleig de tots els del xalet. I l'Elvira, plena de goig, se l'endugué a la cambra. Llavors, com si li calgués més aire per a respirar, s'abocà a la finestra i contemplà embadalida el panorama. La Cerdanya espanyola s'estenia a sos ulls més formosa que mai. Una curta tronada a la nit abans havia desvetllat el nord-est, i aquest, d'una bufada, deixat el cel més net que un mirall d'acer. A sa resplendentíssima claror, les crestes d'aquelles serralades, com empolsades de purpurina d'aram, es retallaven sobre el fons lluminós d'aquella atmosfera puríssima. S'hi haurien pogut fotografiar els isards que en aquella hora correguessin per llurs cingles. L'Albireta hi distingia fins la molsa rossa que cobria els penyals, contrastant amb la blancor relluent dels grans còrrecs d'ull de serp. El bosc, que fistona com gran bronjada d'un negrós oliva les suaus ondulacions dels colls més baixos, no semblava pas tenir més gruix que una catifa de pells d'ovella. Però, abaixant un xic l'esguard, veia ressortir en vigorós relleu les menors convexitats de la falderada, amb sos arbres solitaris arrapats a ella com tàvecs al bou, amb ses gorges ombrívoles, sos prats verdosos, ses rosades feixes de rostolls, ses dreceres i sos plecs discontinus. Abaixant-lo més, podia comptar d'una a una les finestres dels poblets, masos i caserius escampats a son entorn, definir les espècies dels arbres que amaguen els rius i, com qui diu, amoixar amb la mà el tofut vellut dels prats i l'esponerosa vorada de verns que els encaixona i divideix al vell mig de la gran plana. L'Elvira fixà la vista a la carretera de Barcelona, que blanquejava ací i allà paral·lelejant el Segre fins a travessar-lo per a fer una falsa girada a l'esquerra, en direcció a Alp, i ficar-se a la vall de la Molina. I el pensament li volà muntanya amunt fins a Toses, muntanya avall fins a Ribes, gronxant-se amb boirissols celestials, on defallia esma perdut. Restà un moment somniosa i, com tornant en si, reconcentrà la mirada als voltants més propers, d'on pujaven vibracions joioses de cascabells, de pertot arreu venien fressejant amb aire i fent arrecerar pagesos endiumenjats, cavallers galopant, cabriolers, paniers, landors, jardineres, òmnibus coronats de noies nimbades per llampants ombreles. Llavors, recordar que era festa, que aquell matí havien d'anar a ofici, que l'hora avançava, que no podia perdre temps, i es ficà a dins i es vestí cantant. L'hora, no obstant, se'ls envingué a sobre, i com que en entrar a l'església, mare i filla no van poder encabir-se a la nau central, ja ocupada per una companyia de soldats i per una gran munió de barcelonins, feren una volta pel rerecor, i avançant per la nau esquerra, s'agenollaren quasi al peu del presbiteri, com que per una coqueteria perfectament explicable anant a missa tardana s'havien vestit un xic, no es trobaren encorregudes entre aquelles conveïnes que, per la força del costum o per falta de refinament, s'empolainaven a Puigcerdà com si fos a Barcelona. Llavors, sentint esvair-se aquella enyorança de cultura que corprèn el ciutadà al cap de pocs dies de trobar-se al camp, l'Elvira, estufant-se la faldilla de batista rosa, la mare, sa falda de pita esponja grisa, van obrir els devocionaris. Però no n'havien pas llegit ni una plana, quan un pssst-pssst insinuant va fer-los aixecar els ulls. Era en Rosendo Roig, amb un parell de cadires i un amable somrís. Diable de xicot! Ja ho havia dit la noia abans. La bona rebuda que els havia fet la Pilar no fora causa de pocs ennuigs per a elles. L'Elvira sabia, per sa tia Julita, que doña Pomposa i son fill anaven a casa d'un dot. Aquella visita havia estat molt pensada. D'allí endavant, el tal xicot seria com una fantasma, com un borinot de qui la noia no es podria desempallegar. No faltaria, sinó, que les flors fossin d'ell. Quina ràbia, llavors! I així, pensant, l'Elvira gairebé no oí missa. I un cop acabada aquesta, s'anà retardant a posta dins de l'església, fins que no hi quedaren sinó ella i sa mare. Però l'Elvira no sabia què l'esperava llavors en el carrer immediat o de Santa Maria, que enfila perpendicularment al temple per la porta de migjorn. Com a la sortida de missa d'una gran ciutat, aquella via estreta i llarga i amarada de sol per la poca alçada de les cases era plena d'esdir de senyores molt vestides, passejant o formant rotllos sota alegres cúmuls d'ombreles virolades amb els homes i joves de la crem forastera que s'havien després dels grans eixams formats a l'entrada del carrer. Avançaren per ell, encara enlluernades pel sobtat traspàs de la fosca del temple, aquell de vessall de llum i coloraina bellugosa, cercant inútilment i sense dir-s'ho, endeverga. I al cap de 10 passos, plaf! Mare i fill roig, desprenent-se d'un grup, me les emprenen ja amb grans aixeres d'alegria, que la noia tracta de reprimir, accentuant en sa cara tot el menyspreu possible. Gent pesada i retossuda, i de la que va dreta sos fins. No per això el roig van recular. A les 9 no els quedà, doncs, altre remei que seguir carrer avall, flanquejades a la dreta per la monumental pomposa i a l'esquerra pel tubet rosendo, que es desfeia per fetxandejar de xistós i de corrido en el castellà passat per aigua, que havia après al col·legi i perfeccionat en salons cursis. L'Elvira escoltava el goma, morta de fàstic, cercant d'ací i d'allà i esperant l'ocasió d'esquivar-lo amb algun desdeny ben marcat, quan de sobte, sentint que el jove li preguntava pel ram rebut aquell matí, ella va dir-li resoltament que l'havia fet llançar. En Rosendo es mossegà la llengua, roig com la grana, i com si amagués ganes de riure, preguntà si creia que procedia d'ell.
«Sí»,
li respongué ella descaradament enriallada i mirant-lo de fit a fit.
«Sí, per què?»
«Senyorita, si és així, perdone usted que le diga que está usted muy cruel conmigo».
«No he fet sinó el que devia. És com castigo tots els atreviments així».
«De modo que un regalo mío lo tildaría usted de atrevimiento».
«És clar que sí. I vaya, despullis d'artificis, home. Parli'm en català, que el meu papà es deia Dou i vostè es diu Roig, i la conversa ens ha dut per uns camins tals de franquesa que tot el que sigui fals el pot fer entropessar molt fàcilment».
I com ell es mossegués altre cop no sols la llengua sinó els llavis i tot, i es quedés tot moix indecís, ella reblà el clau, afegint que el present a què no han dat dret el parentiu, l'agraïment o l'amistat, és un atreviment odiós sempre.
«Jo, la Huth, jo la creia vostè, amiga meva».
«De quan ençà?»,
exclamà l'Elvira, amb mirada i veu enutjada de debò.
«Mamà», saltà el jove, corrent cap a ella, tot cargolant-se el bigotet i no sabent ja on posar els ulls. «Miri, que les Virgili ens criden, i que hem d'anar pels guants». «Ai, les Virgili, les meves amigues, quina alegria! Vingui, doña Pilar, vingui, que les presentaré. Són unes senyoretes molt riques, molt educades, filles d'un fabricant de puntes de París. Els agradarà tractar-les».
«No, no, gràcies»,
va permetre's dir la noia, dant una llambregada expressiva a sa mare, a fi que no es deixés portar de miraments.
«Ai, Elvireta, som molt amables, cregui. Aquí a Puigcerdà els convé tracte. No visquin tan solitàries», cantà la senyora Roig. «A baix, a Bourmadam, un grup de senyores ahir en parlava. Allí cada tarda hi fa cap tot lo millor de la colònia i farien molt bones relacions».
Però la Pilar refusà també, ajornant-ho per un altre dia que estiguessin més de calma. I el grup es dissolgué sota els coberts de la plaça, llavors fets intransitables per la pagesia d'ambdues Cerdanyes allí estacionada i com clavada a terra, mercadejant o comentant l'estat de les collites i el curs del temps. Allí, a 3 passes, hi havia el confiter que proveïa les 9 i a qui havien vingut especialment recomanades per en Robert Hortal. Era un cerdà bondadosíssim i servicial que les atenia i guiava amb una sol·licitud enternidora. «Entrem a veure el nen Xacó»,
que li estalviarem la molèstia de venir avui al xalet i li comprarem postres, digué la Pilar. I ja dintre la botiga i no trobant-hi el nen Xacó, van començar a triar pastes a la vista d'un aprenent que les contemplava amb uns ulls tan eixerits i enriallats que arribà a encuriosir-les. A preguntar-li anaven el per què les mirava d'aquella manera, quan sortint la mestressa...
Ai, oi, feu plegant les mans i acotant el cap per millor expressar sa pena. Que no han pas vist el nen Xacó? Ai, Maria Santíssima! Si ara adés acaba de sortir d'aquí amb aquell senyor del ram a veure si les trepava pel carrer de Santa Maria. Ai, oi, que m'alegri de veure-les! Els prova aquí dalt, oi? Anem, no cal pas que ho diguin. Ves veu prou que s'hi porten bé. Ah, va, això prou fa ple, no? Però, i quin ram, Verge Santíssima, quin pom més ben arneixat! Oi, senyora Pilar? Ah, va! Quan ahir ens el van dur de la diligència i el vam veure treure de la Gavi, tan moll i ben embolicat com venia, no en sabíem pas apartar els ulls, miri. I vostè diu que poré no l'hauríem pas volgut. Ai, oi, quan aquest noi ens ha dit que per fer-los el penre l'ha gicat estar al jardí i ha arrencat a córrer. Ai, oi, jo i el nen, cregui que en som esqueixats de riure. Tu sí que les has ben trompades aixins, li som dit jo.
Bé, però, escolti,
saltà a la fi l'Elvira, més plena de dubtes encara i de confusions que sa mare mateixa.
D'on ha vingut aquest ram?
Aquella bona dona explicà que havia vingut d'allà baix, no sabia d'on, amb una carta del senyor que aquell matí acabava d'arribar amb dos o tres més de Núria, havent dormit a Er. Llavors, com un llampec, lluïa en l'enteniment de les barcelonines el nom d'en de Berga, i s'apoderà d'una i altra el desig d'esbrinar la veritat.
I com es diu aquest senyor?
Vam preguntar amb dues.
Ah, oh, Beli, aquí que ara no me'n recordi. Noi, noi, ves si te'n recordes tu.
L'aprenent arronsà l'espatlla i estrenyé el morret.
Doncs com és aquest senyor?
Perquè el meu cunyat que va pujar a prendre el xalet, vostè ja el coneix, veritat?
Bona Santa Maria, i prou que el conec el senyor Hortal. No, no, aquest no és pas tan espès. És un senyor més escardalenc, que té un tirat aixins com de militar. Calla, no et dic que és, o es diu, general?
Marcial, potser vol dir.
Ah, justa, Marcial, don Marcial.
I ell és qui ha enviat el ram?
Tornà a preguntar l'Elvira.
Oi, ell, senyoreta, ell mateix, és de lo primer que ens ha preguntat a l'arribar, oi, noi?
Aquí sí que l'Elvireta, no podent ja més, va dirigir-se a l'aprenent, atorrollant-lo a preguntes que li desfessin el misteri que ella no arribava a entendre. L'aprenent explicà que, efectivament, quan anava amb el ram a la mà per les vores de l'estany, se li havia costat un senyoret ros per informar-se d'on duia aquelles flors i en nom de qui, i de si anaven acompanyades d'alguna carta, i que no l'havia pas soltat fins haver remenat ben bé tota la cinta, les flors i el feix de branquillons i tot.
Ai, embustero!
Exclamà interiorment la noia, arborada d'escàndol, referint-se en Rosendo Roig. Per a l'Elvireta no li mancava el pobre noi, sinó aquest altre defecte, el de ser un mentider poca vergonya. Però posades les coses en clar, per aquella noia, sense que ni doña Pilar entengués què havia passat, l'Elvira no tingués ja altre pensament que el que mostrava també sa mare feia una estoneta, de deixar aquella botiga i córrer a veure el foraster.
Vol dir que seran al xalet, ara?
No ven les pas trepades pel carrer? Que no són vingudes en cotxe?
No, no l'hem fet enganxar. Envi'ns també aquest barberuà, ara tot seguit, eh?
Però, ai, quina solellada, pobres senyores!
I ambdues, emprenent per fer drecera al carrer de la Llisa, s'encaminaren cap a l'estany, comentant la falòrnia d'en Rosendo, que la noia explica a sa mare, omplint-la de sorpresa, d'escàndol i d'una contrarietat inesperada que ni quasi sabia com amagar. En tenir certesa de la presència d'en de Berga, la Pilar havia concebut el projecte d'explotar l'aproximació tan desitjada del Roig, per, es deia ella,
millor estudiar de prop el caràcter i les inclinacions d'aquell company de viatge. En llurs passeigs pels voltants de Puigcerdà, fora natural que anessin al davant l'Elvira, el nen i en Rosendo. Ella, acompanyada de la vídua Roig, podria més impunament retenir a son costat el simpàtic de Berga i descobrir més aviat la inclinació que nasqués en son cor, si n'hi naixia alguna. Si l'Elvira resistia a sos consells d'admetre de tant en tant aquella companyia, no gosaria, de segur, deixar d'accedir als precs de la senyora Roig per no exposar-se davant d'en de Berga el ridícul d'una rebequeria de nena. Però amb l'ensopegada d'en Rosendo tot això se n'havia anat per terra. L'antipatia incipient d'aquella Elvira, tan enemiga de la mentida i la ficció, seria des d'aleshores formidable. La mateixa donya pomposa, informada pel noi del que havia ocorregut, no sol renunciaria a tornar al xalet sense una demostració de voler-la i aquelles senyores, sinó que probablement, plena de vergonya, els fugiria el cos fins pels passeigs. I això era una contrarietat que la Pilar sentia que devia callar, sense saber ben bé el perquè d'aquest deure, o potser perquè, instintivament, s'esporuguia ella mateixa d'esbrinar-lo. Més que no pas reflexionant, sentint tot això amb l'esprou que sempre ens causa la virada forçosa d'un impuls agradós, anava la Pilar Prim com cega i sense badar boca per la vora de l'estany, quan un crit involuntari de la filla la desvetllà tota. «Ja se'n tornen?» Per sota la volta d'arbres del costat de Sol Ixent, que era el camí emprès per les dou, venien en de Berga i el nen Xacó, apressant el pas i obrint a mesura que s'atensaven el somrís d'alegria que els brotava dels llavis entrebadats. Amb dues dones els saludaren, brandant les ombreles, i apressaren també el pas fins a arribar a tret d'encaixada. I fou un foc granejat de preguntes i d'exclamacions el que anà canviant-se entre el recentment vingut i aquelles senyores, a la vista del bon Cerdà, a qui ben involuntàriament deixaven de racó. L'estany no era pas més alegre en aquella hora meridiana que el té encès en flames enlluernadores, capaces fins d'encegar els isards de les muntanyes veïnes, del que ho estaven de Berga, en veure's ben rebut. Així semblaven dir-ho almenys les espurnes que lluïen entre les llargues pestanyes de sos ulls daurats. Ses encaixades foren tan expressives com les mateixes paraules que les van seguir, inflamades totes del millor afecte, ni més ni menys que si es tractés d'un amic de molts anys, arribat després de separació llarguíssima. I un vel de tristesa entelà per un moment els ulls d'aquelles dones en esvair-se l'esperança que secretament duien una i altra de tenir a taula aquell amic.
«És de veres?»
«De veres. Tinc compromís de dinar amb els meus companys d'excursió». «I fins de prendre-hi cafè?» «Si tan amables són, el cafè el prendré amb vostès». Final del capítol 4, llegit per Isabel Roca.